Estàs escoltant Penedès Gamma Extra.
Els dilluns ens agrada molt comptar amb aquest petit espai que hem titulat Coaching amb xancletes i que ens acosta la Glòria Forns. Ella és coach especialitzada en PNL, intel·ligència emocional i benestar a les empreses i ens acompanya tot aquest estiu, cada dilluns, entomant la setmana amb moltes ganes. Glòria, bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, com estàs?
Contenta de seguir amb tu i anar aprenent. No tenim grans pretensions, però volem donar aquest espai d'aprenentatge amb xancletes, en versió estiuenca.
Amb frescor.
Això mateix.
Que si volguéssim hi podríem afegir les xancletes i el mojito al costat.
Oi, com m'agrada aquesta imatge.
Que sí, per la propera, doncs.
Mira, m'has donat pistes per les xarxes socials. Buscarem aquest mojito que ens acompanyi.
Molt bé, molt bé.
Glòria, avui ens proposes parlar de resiliència, que és una paraula, un terme que aquests últims anys ha entrat amb força. Mm-hmm. Resiliència en la incertesa.
Sí.
Explica'ns una miqueta aquest enunciat.
Molt bé. Doncs mira, el que volia acostar en el programa d'avui és una mica el que pot fer la resiliència, que és aquest concepte tan... Potser pot sonar modern, cosa que no és, perquè és quelcom que històricament ha funcionat en la vida, però que li hem posat un nom, que ara és més modern, i que serveix molt pels moments que estem vivint ara, durant la pandèmia. Aquest entorn d'incertesa constant que ens està envoltant i que a vegades no sabem què fer-ne. Una mica la intenció del programa és acostar una eina als oients per aquests moments.
Per on comencem?
Doncs m'agradaria explicar una mica què és el que pot fer la incertesa en les nostres vides. No? A vegades potser li donem poca importància al fet de que nosaltres com a éssers humans el que busquem, el nostre cervell el que busca és controlar. Som de...
Controladors de mena.
Exacte, controladors de mena.
Tots,
Sí.
Tots i totes.
Sí, 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 sí. És un tema cognitiu que no podem evitar. Volem controlar perquè ens fa sentir més segurs. I aquesta seguretat la busquem constantment. Llavors, el fet és que la vida en si no és quelcom controlable. És a dir, la vida, per definició, és canviant. Si algú encara té algun dubte al respecte, simplement pot preguntar-se a si mateix si encara es veu igual que quan va néixer. Un bebé, no?
Acabem aviat,
Exacte. És a dir, quan vam néixer, tot era fàcil, entre cometes, allò, m'ho fan tot, em vesteixen, em donen de menjar, em posen a dormir, em posen a dormir cantant-me, fent-me petons, abraçades i demés. Però també és veritat que nosaltres en aquells moments no tenim cap control del que mengem, de quan dormim, de què fem, què no fem, amb qui estem, amb qui no estem. I a mesura que van passant els anys, això va canviant, com vèiem en algun programa anterior, no? Llavors, el fet és que la vida és canviant. I aquest canvi és incert. Tu no pots saber què pot passar d'aquí una hora, igual que no pots saber què pot passar demà ni d'aquí una setmana. D'acord? Llavors, partim de la base que la vida és incertesa.
Llei de vida, que diuen.
Llei de vida, totalment. Per exemple, en les empreses hi ha un terme que es fa servir molt, que és l'entorn VUCA. I per què es fa servir en empresa? Doncs perquè ve de Estats Units. I llavors queda molt bé utilitzar aquest tipus de termes, aquestes terminologies en empresa, no?
Queda molt xulo, però què vol dir això de VUCA?
Què vol dir? Doncs mira, un entorn VUCA és volàtil, incert, la paraula en anglès és uncertain, complexa i ambigu. I segurament amb aquestes quatre paraules, més d'un dels oients deu estar pensant, caram.
Quin panorama.
Però no és això el que ens està passant en la pandèmia?
La Covid és incertesa al quadrat, no?
Al quadrat. És volàtil, és incert, és complexa, molt complexa.
Quan ens pensem que ho entenem o que la tenim dominada...
Ens dona un altre revés.
Ens dona un revés i tornem a començar.
Exacte.
I així ho hem anat vivint des de fa més d'un any.
Mm-hmm. Com ara està passant amb els rebrots d'aquest any, no? Doncs la vacunació havia de portar-nos un panorama molt diferent i el cert és que tot això genera incertesa. Què fa aquesta incertesa? Aquesta incertesa ens afecta corporalment i mentalment. I això és quelcom que hauríem de tenir en compte, perquè no sabem viure aïllats de l'exterior. Sí? Llavors, amb aquest aïllament que no tenim, hem de mirar de buscar eines. Per exemple, quan tenim una època d'incertesa a la feina, en el passat, no? A la nostra empresa hi ha hagut una fusió i es preveu una onada d'acomiadaments. Tenim una incertesa, però està localitzada allà, a la feina. Quan surts de la feina, depèn de com pots arribar a desconnectar i connectar amb la teva família, amb els teus amics, amb els teus hobbies i arribar a tenir una separació gairebé física.
Recomanes aquesta separació perquè no és fàcil.
No és fàcil. De fet, les eines que després mirarem de portar van en aquest sentit, en aquesta direcció. Però el cert és que ara, com dèiem, a la Covid, aquesta incertesa que s'ha expandit tant en la banda professional, perquè molta gent està patint pel fet
sí,
de què
sí,
pot passar per la feina.
Amb l'ai al cor, amb ERTOs...
Clar, exacte. I en la vida en la vida personal, perquè pateixes pels familiars, pels fills, pels pares, pels germans, pels amics. Doncs, clar, és tot un clima d'incertesa. I ens sembla que ens hem acostumat, eh? Però el cos, això, ho va notant.
Ho acusa.
Sí, perquè, de fet, aquesta incertesa el que ens genera és un pic de cortisol, que és l'hormona de l'estrès. Aquest pic de cortisol l'acostumem a patir quan tenim por, tristesa, frustració, i aquestes emocions acaben generant un torrent de cortisol en la nostra sang, d'acord? El cortisol en si no és un problema. Quan tens al davant un gos que està a punt de mossegar-te, pots imaginar-te que el cortisol t'ajuda a fugir o a lluitar contra aquesta amenaça. Però quan això es manté durant molt de temps, que és el que ens està passant en pandèmia, es poden generar moltes somatitzacions, bueno, físiques, no és una somatització. El cos ho acusa, mals de cap, alteracions de la son, problemes digestius, molts més problemes físics que acabem notant.
I mentals també, no?, darrere.
Sí, sí, el cert és que acabem patint com una mica de bloqueig mental. Acabem no sabent tenir límits al que podem i al que no podem fer. Acabem creient que no podem fer coses.
Ens bloquegem, d'alguna manera.
Sí. Accedim a aquestes parts de bloqueig cognitiu que no ens permeten avançar cap als nostres objectius. Llavors, la resiliència és quelcom que ens pot ajudar a canviar la mirada.
Ara ens expliques com, però, clar, amb el panorama que tenim és complicat no evitar aquests entorns tan incerts. És que no te n'escapoleixes.
D'aquí la reflexió que no és evitable. Que l'únic que podem fer és com, per exemple, per posar un símil, si mengem i no fem exercici, i mengem, diguem, d'una manera frugal, podem arribar a engreixar-nos. En aquest cas és el mateix. Si ens rodegem d'un entorn incert i no entrenem la nostra resiliència, doncs probablement acabarem en un punt de bloqueig.
Sí, sí, i tant. Molt gràfic. Ens deies, la resiliència ens pot donar eines.
Sí, perquè la resiliència el que fa és orientar-nos cap al futur, cap a l'acció, cap a l'esperança, cap a la nostra força interior. Llavors, la resiliència és la capacitat que té un mateix d'afrontar la seva vida sense perdre el control ni sentir-se desbordat. O inclús, quan hi ha hagut un revés de la vida, tornar a començar.
I ve de marca, aquesta resiliència, la portem tots?
Doncs no, però és veritat que no és un tret de personalitat, és quelcom que es pot aprendre, que això és la bona notícia.
Sí, molt.
Que es pot aprendre.
Es pot treballar.
Es pot treballar, sí. Llavors, què és el que podem fer per treballar aquesta resiliència? Doncs mira, una bona eina és, per exemple, entendre que no és el mateix reaccionar a una situació que respondre a la situació.
Explica la diferència, perquè a mi em semblen molt, molt semblants.
Molt semblants, oi? Mira, reaccionem a una situació, per exemple, quan no som capaços de preveure què és el que passarà en un entorn concret. Estàvem posant l'exemple del gos.
Sí.
Si et trobes un gos al carrer totalment de forma inesperada, per primera vegada a la teva vida, en realitat no saps ni com reaccionaràs. No saps si sortiràs corrents, o si et quedaràs parat, o si esperaràs que algú t'ajudi, no ho saps. No en tens ni idea. Això és reaccionar, és deixar que la nostra impronta, que és la primera reacció que ve del nostre cervell reptilià, actuï. Respondre és quan, abans de fer quelcom, abans d'emprendre acció, el nostre cervell fa un clic i activa la connexió per dir, a veure, com vull respondre jo?
I tornant a l'exemple del gos, en quin moment fem aquest clic i responem en comptes de reaccionem?
Doncs, en aquell moment, l'única manera que tens per poder accedir a la resposta, al respondre, és mantenir la calma. És a dir, mantenir estats de calma, que aquest seria una de les primeres eines que podríem donar per la resiliència, mantenir estats de calma és el que ens permet accedir al que nosaltres realment volem fer. En el cas del gos, que és una amenaça real, potser és una mica complexa,
no?
Però podríem dir...
Posa un altre exemple.
Un altre exemple seria, per exemple, doncs, estàs a punt de te n'adones que s'està escalfant l'ambient amb algú o amb la teva parella, per exemple.
Uh-huh.
Te n'adones que esteu parlant d'algun tema que és lleugerament espinós i que s'està escalfant l'ambient i dius, ai, 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 ja veig que hi haurà algun moment que...
Acabarem malament.
Em dispararé.
Sí.
Doncs, mantenint la calma, sent conscient de que rebràs alguna frase per part de l'altra persona que potser no t'agradarà, sent-ne conscient és com aconseguim no tornar a la pilota, sinó, d'acord, estic entomant el que m'està dient, vaig a pensar realment com vull respondre i ara responc. Potser faria falta un aclariment una mica més enllà?
Sí, perquè no ho veig fàcil, eh? Entenc el mecanisme, però clar, quan estàs en una discussió o en una conversa acalorada que, com tu deies, va pujant de to, veig complicada aquesta reflexió mental de dir, ara rebré, calma, no passa res, respira.
Un exemple que potser és més gràfic i com a pares sabem entendre molt bé, és quan els nostres fills agafen les primeres rabietes, no? Les enrabiades aquelles dels 2-3 anys, que les associes a un moment de maduració que tenen, no? I els hi treus, els hi poses lleugeresa, i dius, no, és que esclar, és que això és així, és que ens toca passar per aquí, no? Quan tens aquest moment en què connectes amb, és que això no va amb mi, no és un atac, aquí no està entrant el cortisol en el teu cervell i, per tant, el teu cervell hàbilment veu l'enrabiada de la teva filla al mig del carrer, a terra, cridant...
Muntant el numeret...
Exacte, allò que ens...
Tothom pendent de tu...
Allò que ens ajuda a estar tranquils,
sí,
eh?
Sí, sí, tant.
Però si realment ho veus des d'aquest punt de vista, mantenint la calma, accedeixes al... Val, i ara què vull fer? S'està embrutant... No vol anar a casa, tenim tard... Val, prioritzo. Què és el més important? Que ella estigui bé, que arribem al lloc on ens estan esperant a l'hora, que li pugui fer un crit o no i pugui ajudar-la o no, o simplement quedar-me aquí esperant a que això se li passi perquè alguna altra vegada he comprovat que en un minut se li ha passat. Val. I quan comences a veure totes aquestes opcions mantenint la calma és quan realment prens una decisió coherent amb el que tu estàs sentint. No sé si així s'ha...
Ara millor. Sí, sí.
S'hi ha arribat una mica millor.
Sí, sí, sí.
Aquest exemple, com a pares, és molt gràfic,
és
també.
És molt gràfic. I una mica em dóna la sensació que el que has de fer és com mirar-t'ho des de fora, no? Encara que tu estiguis implicada en primera persona, has de tenir aquesta capacitat de sortir una mica i així relativitzes.
Sí, sí. De fet, és que... Un dels... A veure, Un dels punts que és important a tenir en compte la resiliència és que has de tenir una visió positiva del que passa i de tu mateix. Llavors, tenint aquesta visió positiva, sempre que estàs mirant una situació des d'un punt de vista positiu, acostumes a veure-ho també com un satèl·lit, perquè li treus ferro. És que...
Relativitzes, no?
Moltíssim. És a dir, això que, aquest exemple que et posava, que segur que tots hi hem passat, al supermercat, al carrer, en qualsevol, en una botiga, una enrabiada del teu fill o filla, quan ja comences a tenir un històric i tu decideixes conscientment, no, això no és... O sigui, no vull reaccionar cridant, no vull reaccionar de cap manera violenta, comences a accedir aquí, a aquests estats de... Clar, és que ho sé, jo ho estic passant malament, però ella també. Comences a despersonalitzar-te del problema i des d'aquí, des d'aquesta visió de satèl·lit, comences a entendre que sí, segurament la caixera del supermercat deu estar pensant que sóc una mala mare. O calla, potser no, potser ella també és mare i ho ha passat, això. Llavors, quan comences a allunyar-te del problema, comences a veure altres opcions i la teva calma també apareix, perquè dius... Això
passarà.
És part de la humanitat. No? Té una mica a veure amb el que vam comentar en el primer programa, no? El tema de la compassió, d'acceptar-te a tu mateix partint de que tots som humans i que això que m'està passant també li ha passat a algú altre. I és un moment dur, clar, és un moment dur. I quan tens aquests moments durs, doncs és normal que m'estigui afectant. Però... Vinga, siguem amables, perquè amb l'amabilitat accedim a decisions i accions molt més bondadoses, coherents i que ens aporten molt més.
Mantenim la calma, aquest estat de calma, ens posem en mode satèl·lit quan tot trontolla al voltant nostre. Quines altres eines proposa la resiliència?
Mira, hi ha una frase que a mi m'agrada moltíssim, que és del meu professor de mindfulness, el Miki Amador, que... la repeteix en totes les sessions, que es diu tot és impermanent. El primer cop que ho vaig sentir em vaig quedar...
No he sentit mai el terme impermanent.
És estrany, oi?
Sí, sona raro.
Però és molt gràfic, realment. És molt gràfic. Perquè és ben bé una realitat que absolutament tot és impermanent. No hi ha res que es mantingui, que era el que comentàvem del canvi constant. La vida és canvi constant. Quan mantens aquesta frase, que és molt simple, en el teu cap veus els problemes com superables. Perquè dius, és que això passarà. Hi ha una fàbula molt bonica d'un emperador que demanava als seus vassalls, no sé si es diuen així, eines per poder superar els seus enemics. I molts cavallers li van oferir eines d'armes, no? De ser una ballesta, coses excepcionals, no? I ell veia que no, que el seu enemic podia tenir eines, o sigui, armes molt més potents que les que li estaven oferint. I veia que allò no era una solució. Llavors va arribar un amic molt, molt vell del seu pare i se li va acostar i li va donar un paper. Li va dir, jo et dono el secret per... saber que ho guanyaràs tot. Quan es va trobar enmig d'una guerra, havia guardat aquest paper com un secret, perquè així li havia manat l'amic del seu pare, i quan es va trobar enmig d'una guerra totalment envoltat dels seus enemics, va decidir obrir el paper i va pensar, aquest és el moment ideal. I quan va obrir el paper, va veure una frase que justament deia tot això passarà. I va dir, caram, quina eina, no?
És una mica també el del mode satèl·lit que dèiem, no?
Sí, tot això passarà.
Sí, sí.
En el moment en què ell va entendre això, el van fer presoner i va acabar la garjola. Però al cap dels anys va acabar sortint i es va tornar a convertir en rei. I l'amic del seu pare el va tornar a visitar i li va recordar. Recorda que tot això passarà.
Això també.
També. Les coses bones i les coses dolentes. I per això és important viure també les coses bones. Evidentment.
Viure el moment.
Sí.
Intensament.
Sí, sí.
Glòria Forns, un plaer aquesta nova sessió del coaching amb xancletes, avui descobrint o aprenent més bé què és la resiliència i com la podem aplicar en aquests moments d'incertesa en els quals vivim i a vegades en aquelles petites situacions en què sembla que el món s'acaba. Gràcies, bona setmana i fins d'aquí a 7 dies.
Gràcies a tu, Sílvia.